A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, doncs seguint amb el fil de la ironia, Pep Moliner, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
No us queixareu, que ja teniu gerent?
No ens queixarem gens, estem molt, molt contents.
Perquè un altre diria, escolta'm, si l'hem tingut, però sang, suor i llàgrimes. Bé, llàgrimes no crec que s'hi hagi arribat, oi?
No.
Però suor sí,
molta.
Molta.
I un cert esgotament fins a arribar a veure la llum, també.
Per què?
Bueno, perquè era una figura nova.
O si no, si voleu, per què per les coses que són importants de debò també es triga tant? O poden passar, vaja, mesos, malgrat aquesta intenció tan manifesta del govern de dir no, és que necessitem. Doncs fins i tot per allò que es necessita s'ha trigat tant.
Bueno, hem trigat tant, jo crec que per posar un valor per intentar-ho fer-ho bé. Una figura d'aquest tipus, com hi ha hagut o en altres llocs, es podria cobrir perfectament a través d'un contracte eventual. Un contracte eventual és un contracte d'obra i servei que tu tens una feina encarregada que dura una temporalitat, no? I que té una data de finalització normalment quan finalitza el mandat del govern o de l'alcalde o de la persona que hi és en el càrrec en qüestió, no? Ja ho coneixem, però s'ha volgut fer bé, s'ha volgut fer un procés transparent, un procés obert, un procés on hi ha hagut més de 30 candidatures que s'han presentat d'arreu del país, gent de Sitges, gent de fora, i que el temps per fer les bases, per fer-ho bé, com dèiem, perquè la gent doncs, ho entengui, doncs s'ha demorat més temps del que tocava. També hi havia algunes esmenes que s'han hagut de polir el decret inicial, hi han hagut els jurats, hi ha hagut la convocatòria, etcètera, etcètera, i tot això té un procediment. I ara tenim una persona que se'n vagi el govern o no se'n vagi, ha guanyat un professional, ha guanyat el millor, perquè com saben ha guanyat els dos concursos a la gerència, a la direcció d'àrea de presidència, en la que jo doncs, presideixo, no? I d'organització, i per tant ha guanyat la persona més preparada i amb més bagatge i amb més formació i on ha fet on el que ho ha fet millor.
Efectes pràctics, uh-huh. El director de l'àrea de presidència, qui serà? Un dels candidats que va quedar per...
Està perquè el secretari, el propi jurat d'aquest...
Decideixi de la resta de candidats?
Sí, de la resta. Està clar que els polítics, que algú en algun ple, quan debatíem d'això... posava en dubte el meu èmfasi no només en demanar un gerent sinó també en que el procés seria transparent i obert, i de debò els dic que el perfil que ha arribat i ha aterrat, mai m'ho he dit, a l'Ajuntament de Sitges és un perfil que jo crec que ja està donant els seus fruits en 15 dies, és a dir, ja s'ha vist gestos i capacitat de desbloquejar coses que estaven bloquejades o donar-nos alternatives quan hi ha una cosa que ens diuen que no podem fer, no? I això és el que necessita un ajuntament, necessita una administració petita però que gestiona el dia a dia dels seus ciutadans, no? I per tant, doncs això, es fa molt necessària aquesta figura i estem molt contents de que hagi arribat.
Tres preguntes a l'entorn del nou gerent, més enllà ja de que no cal reiterar la justificació que el govern sempre ha defensat sobre la necessitat d'aquesta figura. Una, per aquells que diuen d'alguna forma que el gerent ha de possibilitar, entre altres coses, una major entesa, dic entesa, que matisi Pep Moliner com vulgui, entre el triangle alcaldia, secretaria, intervenció.
Sí, per què no? Sí, aquesta és una pregunta molt, molt bona. Jo crec que el gerent complementarà des d'una visió directiva que la importància que no és un càrrec de confiança sinó d'una persona preparada per dirigir la maquinària de la casa, doncs donarà una visió doncs transversal i íntegra, diferent o igual, amb matisos o no, que pugui donar la secretaria a la intervenció. El que passa que no és un càrrec que vingui a fer la feina que fa la secretaria o la intervenció. Dem-nos un guard. La secretaria i la intervenció tenen unes funcions que marca la llei, molt delimitades, i són les que han de fer. El gerent, més enllà d'aquestes funcions que ja incorpora el nostre ROM, perquè recordem que vam fer un ple a iniciar la legislatura per aquesta voluntat d'incorporar el gerent, on definíem ja el perfil i les funcions que tindria el ROM, es complementen perfectament amb les que pot tenir la intervenció i la secretaria, o el cap d'alcaldia, o el cap del departament d'organització, que entenc jo que són les àrees estratègiques i més importants de l'estructura d'una casa.
Perquè enteniu hores d'ara que s'ha de millorar aquesta relació entre alcaldia, secretaria i intervenció? O que ha de passar alguna cosa que possibiliti, no sé si dir, un criteri més comú o que com a mínim públicament hi hagi aquella certa sensació que els pals estructurals de la casa van en un remen en una mateixa direcció?
Jo sempre he dit que la intervenció i la secretaria fa la seva feina. I el que ens diuen moltes vegades és que els departaments, perquè ho escriuen, també suposo que el servei de la ràdio s'ho troba, doncs s'han de fer les coses millor. Però millor no vol dir que no tinguem capacitats per fer-la, vol dir que hi ha una visió de que per anar millorant i anar adequant la casa a les normatives i a les legislacions, doncs hi ha cosetes que han d'anar canviant o que s'han d'anar fent diferent. Per tant, la intervenció fa la seva feina. El que sí que necessitem el govern, i crec que la institució, i així ho han entès la majoria dels partits polítics que van donar suport a la figura gerencial, és una altra visió habilitada, una visió habilitada perquè és una persona...
Sí, voleu dir habilitada professionalment.
Habilitada professionalment, que no que doni alternatives, sinó que complementi, positivitzi tot allò que ens costa més fer.
M'aturo un moment aquí.
Suposo que se m'entén,
Sí, m'aturo un moment aquí, però a partir del que dèieu. La interventora fa bé la seva feina, però aquesta és una intervenció denunciada.
Bueno, és una intervenció que va interpretar un decret de les bases precisament del gerent d'una manera, i l'alcalde, amb un assessorament jurídic i de secretaria, el va interpretar d'una altra manera.
Algú va entendre que no feia del tot bé la seva feina, perquè si no l'haguessin denunciat.
Bueno, en un cas concret...
No, pregunto.
En un cas concret, a mi no m'agrada parlar de denúncia, però no,
és una denúncia. Ho és?
En un cas
concret... Ho és o no?
No sé si és una denúncia,
no, en podem dir d'una altra manera,
no.
Una amonestació, si voleu, un advertiment.
És que en un decret en concret,
sí,
que no passa res,
sí.
Com el decret també de la llotja del peix, doncs la intervenció tenia un criteri totalment justificat, perquè el va posar per escrit i es podia entendre sota les seves raons, però la secretaria i un assessorament extern molt qualificat, perquè era secretari municipal, com vostès ja saben, doncs en tenia un altre. I tots els partits del consistori van decidir tirar-ho endavant per voluntat política.
Però us ho preguntava perquè en el seu dia,
sí,
el primer pas, no tant ja el de la llotja del PEI, sinó amb anterioritat,
no, l'alcalde
va dir...
De les bases.
De les bases, va dir que la interventora havia usurpat les funcions.
Bueno, perquè l'alcalde es va referir així en ple municipal.
Exacte.
Però la qüestió era que la interventora va fer va fer una proposta de decret, o va fer unes esmenes al decret que hi havia a les bases per convocar aquest gerent, i se'ns va dir, com molt bé va dir l'alcalde, que no feia falta aquella interpretació i que l'alcalde, com a president de la institució, podia perfectament habilitar aquelles bases que tenien el beneplàcit jurídic de secretaria i d'assessors externs. Recordem també que aquest tema l'hem portat paral·lelament amb assessorament d'òrgans i institucions tan importants com la Diputació de Barcelona, etc, etc. Per tant, aquest govern intenta fer les coses molt bé o el millor que sap, i sempre respectant escrupolosament la legalitat. Potser per això hi han coses que tampoc s'acaben d'entendre, és a dir, que hagués sigut molt fàcil, com dic, tirar pel dret fitxar algú que creiem que hagués pogut ser bon gerent, però això aniria en contra de la pedagogia inicial que vam fer, de que necessitàvem una persona professionalment qualificada i que no vingués a dit, i amb el consens de la majoria de les formacions polítiques, i finalment s'ha portat així. Però podríem haver-ho fet d'una altra manera, i com intentem fer les coses bé, doncs les coses s'alenteixen més del compte.
En algun moment veu pensar que l'oposició ha estat massa dura, tenint en compte la com volia portar el procés al govern, intenció final del govern?
Jo crec que part de l'oposició no se n'acabaven d'enrefiar de la paraula donada. I parlo molt amb l'oposició. Com a portaveu del govern, la meva feina principal o és parlar amb l'oposició i intentar que estiguin informats de tot. Però jo personalment, que he sigut una persona que, juntament amb l'alcalde, hem apostat molt directament per aquesta figura gerencial, no d'aquesta legislatura, sinó de molt abans, quan ens en vam adonar de la magnitud de les coses que necessita la casa, em va sorprendre que siguessin agressiu a les formes i no acabessin de confiar en això, en que el procés es faria com vam dir i amb una persona que guanyés el concurs públic i que es pogués quedar aquí més enllà de l'alcalde, el regidor d'Hisenda o de qui hi hagi. També ens han ajudat amb això, també se n'han adonat de que s'ha fet bé. Jo crec que estan contents amb el perfil, jo crec que l'han conegut i que estan contents. I
sí, com a mínim no donar la sensació, almenys en aquesta taula, de descontent.
És molt. Però vull dir, crec que perquè tots són conscients, perquè qui més qui menys ha estat a dins de la casa amb alguna responsabilitat, són conscients que ho necessitem, i no ho necessitem per un tema de major dedicació o no.
Aquí anava també sí. el segon aspecte, aquells que d'alguna manera puguin pensar que el gerent supleix la, no direm que poca mitja, la que sigui.
Bueno, és que acostumo, t'ho dic sempre, sí. Escoltar totes les entrevistes dels portaveus,
o sigui,
per
ja
saber el que diuen. I no, és que no, continuem equivocant-se perquè no té res a veure. És a dir, i a més continuem parlant de dedicació i totes les reunions, ara estic jo aquí, per tant, que faig jo a les tardes, vespres, amb la resta de portaveus, que tenen la mateixa dedicació que jo per assistència, no m'atreveixo a dir que no s'hi dediquin, perquè ens passem moltes hores parlant, treballant, les ordenances ha sigut un exemple, anant a actes, anant a reunions, anant a el que ens toca fer com a representants polítics. Però per estar 8 hores en un despatx i tenir la sensació que ho controles tot i tenir dedicació i, per tant, cobrar el sou de la institució, de l'Ajuntament de Sitges, ja et dic jo que no t'arregla els problemes endèmics que ve arrossegant la casa des de fa molts anys. I aquest és el meu criteri i el meu punt de vista, que no té res a veure amb la dedicació. Perquè no m'atreveixo a dir que els meus companys que estan a l'oposició tenen una dedicació com la meva, és a dir, que estan per assistències, no s'hi adiguin, seria molt lleig que un partit no treballés les ordenances o no treballés el pressupost. I afortunadament ho fan, uns més que altres, però ho fan. No?
Ens ho heu posat molt bé. Per 25 cèntims d'euro, problemes endèmics de la casa.
Bueno, jo crec que hi ha problemes endèmics de la casa.
Un, dos, tres, els que us vinguin al cap ara així.
No, jo crec que hi ha una manca total de processos i de procediments.
Aquest és el més, diguem-ne, el més recurrent a l'hora de parlar.
Aquest és el més recurrent, però, per tant, com a recurrent, per molt que el diguem o intentem passar la pilota a un altre, des de tots els nivells, tant des de nivell polític com a nivell tècnic. Això de passar la pilota a un altre és falta de processos.
Perquè a qui ens escolti li quedi clar, una falta de processos, què vol dir?
Una falta de procediments vol dir, doncs, que tot estigui molt ben estructurat, que quan una persona entra a una instància a la UAC, fins que arriba al departament, fins que se li dona resposta, fins que es fa l'activitat, fins que es cobra la factura de l'activitat o fins que el que sigui, parlo amb un llenguatge perquè se m'entengui el màxim,
sí.
Hi han d'haver-hi tots uns procediments que facilitin tota aquesta tranyina que és qualsevol administració pública. I aquí, tot i que hem avançat una mica aquest darrer any, anem molt coixos amb això. perquè quan s'havia d'apostar per l'organització, i no poso, no vaig contra ningú, però quan s'havia d'apostar per l'organització, per la formació dels treballadors, per la capacitació de la gent, per estructurar bé els serveis, per potenciar allò que s'havia de potenciar, es feien altres coses. Quan van haver-hi diners, es va fer tot menys això. Llavors, quan dic mal endèmic, que arrosseguem un mal endèmic, és que potser hem mirat molt enfora sense acabar-ho de fer del tot bé, perquè s'han fet inversions doncs que potser tampoc les vam acabar de fer bé, ni uns ni altres, vull dir, de tots els colors. Però no s'ha mirat molt a la casa. Sí que va haver-hi un temps que es va augmentar molt la plantilla, però això no va anar acompanyat de tot el que fa falta, perquè tots els elements motivacionals, estructurals i eines que la plantilla necessiteu, que la gent, el tècnic, necessita, no? Vam mirar més de cara en fora que de cara en dins, i això afecta els processos.
Perquè això és una qüestió de personal, de nombre de personal, és una qüestió, també per qui ens escolti, si és una qüestió de tenir més gent per poder fiscalitzar millor els processos i perquè els processos segueixin, que tothom els pugui vetllar més de prop i, per tant, que hi hagi el personal necessari per poder-los vetllar, si és una qüestió de personal més capacitat, si és una qüestió de personal més motivat, si és una qüestió d'implementar tecnologies o material o logística perquè l'utilitzi tot aquest personal?
És tot això.
És tot això.
És tot això. És a dir, és a dir, el primer que ha d'atacar el gerent que ho està fent és l'organització municipal. És a dir, pot haver-hi un regidor d'organització de recursos humans amb molt bona voluntat.
I pot estar aquí, sou vos.
Jo sóc jo, i de recursos humans acompanya Carme Almirall. Però podem tenir molta voluntat. Podem intentar parlar amb gent que ens ajudi, experts d'altres institucions, com la implantació de l'administració electrònica, que s'ha fet la implantació de la facturació electrònica, de la facturació digital. S'han fet cosetes, els regidors firmen pel firmadoc, els tècnics de la casa també, tot s'accelera molt més, hem rebaixat molt el PMP, encara no del tot, però recordo que fa 5 anys que ho recordo sempre pagàvem a 2 anys i ara paguem a 41 dies, vull dir que l'esforç s'ha fet i s'està fent i seguirà fent. Però el primer que s'ha de fer és detectar totes les necessitats de la casa a nivell d'organitzatiu, a nivell de recursos humans, a nivell d'estructura, a nivell de processos, a nivell d'administració electrònica, a nivell d'eines. Es necessiten noves eines, ens hem d'actualitzar. Tenim tot per tenir un portal de transparència fantàstic. Tenim tècnics que ja han treballat de la casa des de fa molt temps, però ara hem de ser capaços de publicar-lo, no? Per exemple, i donar-li seguiment i que tothom sàpiga el que fem. Estic parlant de tot això i, per tant, l'organització ara és el punt número 1 i per tant això no, ara em anava a sortir la batalla del gerent. No.
Ho podeu dir així, si
no, la importància del gerent, no? La importància d'aquest cos directiu professional. És a dir, que hagin estat a altres llocs com Sitges per la importància que té i que ens puguin ajudar a fer tot això. Per mi això és prioritari. Un cop això estigui fet, crec que la casa es relaxarà molt més, si hi ha processos tot fluirà millor i el principal beneficiat de tot això és el ciutadà.
Perquè
dic també, per demanar,
sí.
perquè no se'm confongui, que a la casa no sobra ningú, però s'ha de capacitar i estar molt més al costat i acompanyar molt més a la gent, als processos i als tècnics perquè estiguin millor i llavors tot vagi millor. I això és la primera feina que ha de tenir un gerent municipal i l'està començant a fer.
Dues coses a partir d'aquí, després la tercera qüestió sobre el gerent municipal, també sobre el debat que ha merescut el gerent municipal. Dues coses. Una, la que escoltàvem fa dos dies per boca de la portaveu d'Esquerra Republicana, quan assenyalava que hi ha, per dir-ho en paraules molt planeres, estrès a la casa. Que hi ha una casa estressada, que hi ha una... Ho considereu igual?
Bueno, hi ha un xic d'estrès, hi ha una...
Estrès, tensió, digueu-li com vulgueu.
Sí, per això dic que el primer que hem de fer és relaxar la casa, eh?
D'acord.
Quan deia relaxar potser ho he dit d'una altra manera, però coincideixo totalment amb la regidora.
Segona qüestió, si no recordem malament, el gerent era la punta d'un iceberg que contemplava una reorganització també de caps d'àrea, etcètera, que es va començar però després s'ha hagut de fer marxa enrere, per explicar-ho més o menys clarament també per qui ens escolta. El gerent ha de tenir al seu costat quina estructura bàsica?
El gerent ha de tenir al seu costat tot allò que té afectació sobre el règim intern de la casa. És a dir, el gerent ha de ser, què és el que en sap, molt més que un polític, ha de ser el que porti el règim intern de la casa. I per tant, nosaltres ho hem intentat millorar el que hi havia. I amb algunes coses no ens n'hem sortit. I hem patit molt aquest any. És que hem patit molt. Per això volíem accelerar que vingués una persona preparada per poder-ho fer i entenedora del tema. Perquè per molt que hi posis voluntat i moltes hores, hi ha a vegades coses que tu proposes que o no casen amb l'estructura de la casa o no casen amb la legislació perquè no es pot augmentar el capítol 1 perquè com no complim el PMP, doncs, etcètera, etcètera, que afecta molt la política de recursos humans, que després d'això en parlarem, perquè sí, això en té molta culpa l'Estat i ho hem d'anar repetint i anar dient, perquè es deuen pensar que és una cosa dels municipis catalans o espanyols i no, això que passa en part és per culpa de l'Estat espanyol i... Ara m'he perdut, però el
no,
que comentava...
Estàvem parlant de l'estructura, gerent,
exacte,
caps d'àrea,
etcètera. Exacte, perdona. Llavors, el gerent ha de prendre el règim intern, i allà vam ja dibuixar, que jo crec que això ho vam fer bé, tres àrees, no? Pues l'àrea de territori, l'àrea de presidència i organització i l'àrea d'alcaldia, no? I llavors, ha de tenir una estructura que també de gent capacitada o interna de la casa o, com el cas de la direcció de presidència, que també pugui venir a través de concurs públic, que ja s'ha fet i s'ha d'acabar de valorar qui és la persona encarregada de dirigir aquesta àrea i que tingui aquesta estructura perquè tot lo de vall funcioni. Perquè malament si un regidor d'antes, d'ara o del futur intenta posar-se en temes tècnics i d'estructures tècniques perquè tots hem patit el mateix error i ara ens trobem on ens trobem. I per això ho relaciono també amb la dedicació. És a dir, un regidor d'Hisenda i d'organització s'hi pot dedicar moltíssim, però segur que necessita d'un expert que l'ajudi a encaixar la trenyina de qualsevol administració, però com tenen els consellers de la Generalitat, el president de la Generalitat, la presidenta de la Diputació, els consellers de la Diputació, és a dir, el Consell Comarcal, tots tenen una estructura directiva, no? I per tant, volem fer el mateix aquí, res més.
Es va començar a implementar aquella estructura. Què va passar amb aquelles persones de la casa que havien arribat o ja estaven més o menys designades com a caps d'àrea i després el procés va anar enrere?
Bueno, perquè vam donar continuïtat, vam intentar donar continuïtat al dibuix dels caps d'àrea que teníem i van haver-hi unes objeccions de la intervenció totalment justificades, el qual ens recomana que els procediments s'han de començar a fer doncs després de molt temps, d'una manera diferent a com s'han fet fins ara. I per tant, això mateix, el primer encàrrec que té el gerent municipal és ordenar tot això, fer la nova convocatòria, aquells que no hi ha objecció ja exerceixen de caps de departament, però per tota la resta de caps, doncs veure com ho estructura, com es fa la promoció, com no, com s'escull, si es pot fer un encàrrec de serveis puntuals, si no, etc, etc, no? Però entenc que en tot aquest procés entren en redefinició tots els serveis i departaments de la casa. I això és lo important.
I un punt final que ens deixava el portaveu de Ciutadans, quan deia no hi ha reglament en el gerent, no? Com a mínim reglament que, per definir-ho també fàcilment, qui fiscalitza el fiscalitzador? És a dir, qui fiscalitza aquella persona que està contractada per posar ordre, com es vetlla sobre la pròpia funció del gerent? I si el ple municipal, d'alguna manera, ha de ser el que fiscalitzi la tasca del gerent?
Bueno, jo crec que la tasca del gerent la pot fiscalitzar qualsevol grup municipal quan vulgui. Però ja veuran que tindran poc a fiscalitzar perquè ens ajudarà moltíssim i jo crec que tots els grups estaran contents amb la tasca que fa el gerent. Un reglament, hi ha un ROM que dictamina les funcions i el que el gerent ha de fer i ha d'actuar, no? No crec que el gerent l'hagi de fiscalitzar
ningú,
ni la intervenció, no? ni la secretaria, no? Segur, no? Però ell serà una eina més que ajudi els departaments a elevar les propostes als habilitats. És que aquí, repeteixo, no? Aquí no es dupliquen funcions. Ell té una funció totalment diferent dins de l'organisme dins de la institució, no? I per tant no crec ni que hagi de tenir funció fiscalitzadora, no? Perquè ell el que ha de fer és destrenyinar tot això, relaxar els expedients, donar-nos alternatives, parlar amb la intervenció amb secretaria de tu a tu per veure com les coses poden sortir, el que ara té una objecció, aviam com es corregeix, etc. És a dir, sumar, no? Que l'ha de fiscalitzar algú? El ple municipal, evidentment. Vull dir, no, abans de dir que no calia el fiscalitzar ningú, al contrari, l'ha de fiscalitzar l'alcalde, el ple municipal, la institució. I entenc que si signa algun expedient com a gerent, doncs la interventora, si hi ha proposta econòmica, o el secretari, si hi ha proposta jurídica, també el fiscalitzarà, no? Però la fiscalització, com plantejava el Manel, que també la vaig escoltar, crec que l'ha de fer els grups polítics municipals i el ple municipal.
11 i 41 minuts, o sigui que, en conclusió, com dirien les àvies, l'Ajuntament anirà millor.
L'Ajuntament anirà molt millor. I t'he comentat abans, Vicenç,
que ho diu, ho diu el regidor, 26 d'octubre del 2016.
Sí. També vaig dir-ho del gerent, eh?
Que l'Ajuntament anirà molt millor.
Anirà molt millor i ja s'està notant. Jo que he tingut l'oportunitat de parlar amb ell i de veure feines prèvies que està fent del tema que parlàvem, anirem molt, molt millor.
O sigui que Pep Moliner deu estar esperant, com esperen molts d'altres, que es desbloqueixin els 25 milions d'euros de romanent. Uf. Perquè per millorar l'organització hem de suposar que dinerons n'hi ha d'haver, bueno, per poder invertir en això, no?
Quan parlava de l'Estat, deia que l'Ajuntament de Sitges, si no recordo malament, quan vam entrar el 2011, figurava entre els 10 ajuntaments més endeutats del país.
Sí que va ser quan l'alcalde va sortir a Intereconomia, explicar-ho.
Sí, a Intereconomia i altres llocs, però clar, sí, Intereconomia, però ens en recordem molt tots, perquè
aquella primera intervenció,
la primera entrevista va ser en un espai com aquell, i per això ens en recordem.
Vaja,
tots,
li
no?
Li ha anat més bé l'Ajuntament de Sitges que Intereconomia.
Ah, això sí,
això està clar. Però bé, feien referència a aquell deute monumental que tenia l'Ajuntament.
Clar, teníem un deute municipal, un deute monumental com molts ajuntaments. Llavors va ser quan el govern de l'Estat va decidir fer l'arsal, però clar, ajuntaments que els segueixin penalitzant de la manera que els penalitzen, quan ha rebaixat el deute en més d'un 60%, quan en comptes de pagar 2 anys, paga 41 dies, quan s'ha fet un esforç per liquidar interessos, que tingui 25 milions d'euros al banc i la ciutadania no els pugui gaudir, perquè això no és que l'Ajuntament el té, jo ho trobo, o sigui, ho trobo, que espero que aquest nou pacte surrealista que fa el PSOE i el PP, una de les primeres coses que ataqui sigui l'arsal i donguin marges a ajuntaments que han fet els deures. No?
L'Ajuntament està pagant l'arsal?
L'Ajuntament està pagant, sí.
Enteneu-me,
no? Bueno, no, l'Ajuntament, com aquest i d'altres, estan pagant els deute de l'Estat. I pot ser que sigui encara més agressiu, depèn de... Perquè
no, ho dic si està pagant...
Europa segueix picant el crostró a Espanya, no?
Si es pot dir d'aquesta manera, si està pagant el favor de l'arsal. Per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, estem pagant una llei que...
Us veu passar, doncs ara aguanteu-vos una mica.
Sí, però ja portem 5 anys fent els deures. I jo crec que perquè paguis... Que hem de pagar 30 dies, eh?
Això és el que us anava a preguntar. No estaríem parlant d'això si es pagués a 30 dies?
Que hem de pagar 30 dies, però sempre recordo, pagàvem a 2 anys i una mica més i paguem a 41 dies. I això ho hem fet en 4 anys, és a dir... que la feina s'ha fet i s'ha rebaixat el deute, i si ara tenim els diners a disposar també intentarem valorar amb tots els partits doncs on s'han de posar, quan els podem tocar, els diners, pensant en una visió estratègica de la vila. És a dir, ho farem diferent a com es venia fent pels partits durant la transició, després de la transició, els 30 anys. O sigui, ho intentarem fer diferent. I per tant intentarem una nova dinàmica de governança, i ja ho estem intentant fer. Però, repeteixo, pagàvem a 2 anys, paguem a 41, hem de pagar 30, el gerent també té un paper important amb tot això, amb estructura que dèiem.
Per pagar 30, què s'ha de fer?
Bueno, doncs, per pagar 30 s'ha de fer que quan una factura arribi a un departament no es quedi ja més d'un dia, repassar aquelles que... que tenim a la borsa i que no acaben de tenir sortida, i bueno, el que estem fent, decret de l'alcalde perquè complim uns terminis a nivell interdepartamental, firma d'oc als mòbils perquè els regidors des de casa, des d'on sigui, i els tècnics puguin apretar el botó i signar la factura. Ho estem fent tot, però venim d'on venim, i llavors està costant més del que voldríem, i tenim 25 milions d'euros al banc que l'any que ve poden ser uns quants més. No em facis dir la xifra, perquè no. Et veia que em anaves a preguntar.
No.
Ja. Però,
arriba un moment que ja no em vindrà d'una mica.
Però clar, t'ho he imaginat que per un responsable polític, però sobretot per la ciutadania, saber que el seu govern no, té uns diners al banc i no els pot tocar.
I que hi ha una biblioteca per avui i que hi ha...
Exacte.
Això vol dir que quan, és clar, ho heu apuntat, quan el romanent es pugui desbloquejar, no direm que com la... Vaja, que com se m'aniego amb allò del penal de Ricamiel, però més d'un voldrà estar al costat.
Bueno, jo crec que...
Per poder influir en què fer, amb aquest, gairebé diríem, que dineral que arribarà. No?
Bueno, primer de tot, el govern ha de definir quins projectes estratègics creu que Sitges ha de tenir aquesta legislatura, que ja estan inclosos en el pla de mandat, que coneixem tots. I després la voluntat és obrir-lo a la negociació política. El pressupost, i entenent, i una part important del pressupost és el romanent, evidentment, i aquesta negociació política també ha de marcar doncs les prioritats amb la resta de l'entesa dels grups municipals.
Si fos per Pep Moliner, a l'equip de govern hi podria entrar, per exemple, qui?
Quina pregunta. Si fos per Pep Moliner, a l'equip de govern hi podria entrar aquell que es senti còmode amb els plantejaments del govern, no només en clau local, sinó també en clau nacional. Però aquells que es sentin còmodes de debò. I que, perquè vindran moments complicats pels municipis, pels ajuntaments o pels governs que donen suport a les resolucions del Parlament, i Sitges n'és un, i a més com es segueix el pla de mandat, i per tant vindran moments difícils que s'haurà de compaginar la resposta, entenem, majoritària social del país, també a través de les institucions que representen, amb la feina del dia a dia a Sitges, que és molta. Però dic, no poso aquest element
com a condició indispensable,
però sí que és important. Sí que és important, perquè venen moments molt interessants pel país, i aquest n'és un, i moltes reivindicacions és als ajuntaments a fer, no només en clau nacional, també en clau econòmica, en clau social, de polítiques socials, de polítiques de benestar, en clau pensant en el turisme, inversions importants que s'han de fer, però vull dir, aquells que tinguin ganes de mullar-se i de governar. I intueixo, per les converses que també he tingut amb altres grups, que hi ha grups o persones que comencen a tenir interès en entrar i en sentir-se més útils, i a més que ho han explicitat, no? Per mi és una gran notícia que un partit com la CUP hagi dit en aquesta emissora, per exemple, que estaria disposat a entrar al govern municipal.
De fet, és qui més compliria, fiu parlant d'aquest plantejament que comentàveu, no? Que hi hagi una, diguem-ne, que s'hi sentin còmodes amb la tasca de govern, la CUP ha dit, i això no és per fer allò una resposta induïda, sinó la CUP ha dit que ha vist en el govern com a mínim un canvi d'actitud respecte a la legislatura anterior, i per altra banda, com dèieu, que se sentin còmodes amb la línia ideològica, i és evident que en aquesta línia ideològica qui més còmode s'hi pot sentir de l'actual oposició és la CUP.
Bueno, és la CUP i potser altres partits.
Sí, sí, dic que no, però vaja, així a la directa, tancant els ulls i pensant, qui surt primer és...
Jo en les negociacions mai poso cap condició, perquè llavors no és negociar, mai has de posar un topall a res. Però sí que és veritat que hi ha un pla de mandat en marxa, i crec que molts partits s'hi poden sentir còmodos, però un dels eixos importants d'aquest pla de mandat és el tema nacional. I que la CUP estigui disposada a entrar al govern i ajudar-nos a gestionar una maquinària com l'Ajuntament de Sitges, i a part amb propostes propositives com van fer les ordenances, crec que és una bona notícia pel municipi i pel país, perquè la CUP està fent el mateix al Parlament de Catalunya, no? I per tant jo crec que seria, seria important que partits com la CUP doncs entressin al govern, però també seria important que els, la resta de partits municipals es replantegin la seva participació o no en el govern municipal. El que no farà el govern mai és tancar portes a ningú. Home, costa veure un pacte de govern amb Partit Popular o amb el propi Ciutadans, perquè estem a les antípodes de amb el tema nacional, però amb tot els altres i amb ells també, perquè ens estan ajudant moltíssim, i ho vull posar en valor. Ciutadans i el Partit Popular, el govern ens està ajudant molt i estan fent una posició molt propositiva, però els dos reconeixem que l'encaix a dins d'un govern municipal és impossible pel tema nacional. Però crec que la voluntat majoritària de tots els partits, excepte algunes andanades, que diria la meva filla, dels últims, deixem-ho estar, d'últims temps, doncs ens poden ajudar.
Els pressupostos seran la prova del cotó?
Els pressupostos, jo crec que les ordenances van ser la prova del cotó, i els pressupostos poden ser la prova del cotó una mica ja remullat amb el col, no, que crema, diguem una altra cosa, amb el vasià, per exemple.
Creieu que hi haurà més conciliació en els pressupostos de l'any que ve?
Jo crec que sí, i a part la intenció del govern, i així ha manifestat l'alcalde, és doncs per què no també partir a zero la negociació, amb que els partits puguin proposar els seus projectes també, i parlar-ho tot. Evidentment estic content com a regidor d'Hisenda, i que per tant dirigeix el pressupost municipal, que partits com Sitges en positiu també, de la Carme Gasulla com el Ricard d'Iniciativa i el Ricard del PSC i la CUP hagin dit públicament que estan disposats a parlar-ne i a treballar-lo. Ens hi hem de posar, a nivell tècnic ja s'està avançant molt, però jo crec que a nivell estratègic i polític ara ens hem de començar a seure i parlar del pressupost del 2017, i per què no de quines han de ser les línies estratègiques fins al final de la legislatura.
En el darrer ple, Lluís Mercè va dir que no ho vinguin a buscar, perquè tot allò que deien que es compliria, o tot allò que estava pactat, o bona part d'allò que estava pactat, no s'ha complert.
Bueno, jo amb en Lluís com a portaveu, i ell com a portaveu de Nou Horitzó, en Lluís té una història i un bagatge a la casa molt gran. Jo li tinc un respecte molt gran. I seguim parlant perquè a ell li agrada intervenir i parlar de les coses, i s'amoïna, i bueno, com tot, com la resta de portaveus, no? Ell va tancar la porta, jo també veig molt difícil que Nou Horitzó pugui entrar al govern, per dinàmiques, i perquè jo crec que últimament es manaria algunes bueno, publicacions o algunes coses que han fet, però és la meva opinió, però jo no tancaré com a portaveu del govern, perquè no ho puc fer, la porta a parlar amb ningú. Crec que Lluís, bueno, potser també està una mica dolgut perquè no s'ha acabat de trobar l'encaix en moltes coses, perquè alguns projectes dels que va proposar, com va dir que la ràdio també, doncs no se n'ha pogut acabar de fer, però ell sap millor que ningú, perquè ha estat molts anys a la casa, que no ha sigut ni per desídia política ni per incapacitat política, sinó perquè les coses de Palacio van demasiado despacio, i hi ha coses com, per exemple, passeig a les botigues, que té dependència estatal i no té dependència municipal. I algunes coses que va dir que no s'havien fet, que m'ho va retreure a mi en el ple municipal, doncs algunes sí que s'han fet. Algun parc infantil s'ha fet, l'ajuda a l'entitat social que ell va proposar també s'ha fet. Perdona, però ara no me'n recordo del nom. Però sí que tot no ho hem pogut acabar de fer. Però com moltes altres coses del pressupost que no s'han fet, jo, Lluís, seguiré parlant, però repeteixo que és difícil que entri el govern.
I pesa aquí, en el fons, aquella decisió d'inici de la legislatura d'un dels partits del govern que deia, no, no, Horitzó, bueno, no.
Jo crec que els partits es poden sentir còmodes amb el govern. No, no crec que només fos decisió
no.
d'Esquerra Republicana, en aquest cas. Jo crec que va ser l'intentar una nova confluència política. Alguna cosa diferent al que s'havia fet fins ara. Si no recordo malament, Convergència i Esquerra sols a Sitges mai havien governat. Si no recordo malament, Vicenç, em sembla que no, no ho sé. Almenys els últims temps que jo tinc més memòria política. Ara no ho sé, però
necessitaria un comodí, jo.
Ah, bueno, necessitem els dos, però no crec que mai sols hagin governat. Es volia buscar una nova confluència política molt a la línia de la confluència política que hi havia al Parlament de Catalunya. I estan bé. Estan bé perquè tenim la capacitat de parlar amb tots els partits. Crec que s'estan fent bé les coses, que si ara ens deixen ordenar el que hem d'ordenar amb tranquil·litat i amb la connivència del ple municipal, les coses aniran molt millor. Hem de millorar moltíssimes coses, en moltíssimes, no t'ho reconec, però estem posant els fonaments perquè aquesta legislatura acabi bé i els que vinguin s'ho trobin molt millor del que ens ho vam trobar nosaltres. Bàsicament això.
Vida quotidiana. Els 463.000 euros a CESPA, per què han servit? Si han servit, si els noteu, si els veieu, si els copseu, si teniu la sensació...
Home, va ser una decisió important al govern, destinar 463.000 euros a Parisenda també. Però jo crec que sí que es nota, ara més que en temporada d'estiu, però... Jo a vegades, jo viatjo molt per la feina i vaig a llocs que em donen una enveja tremenda, perquè és que no hi ha ni contenidors, és a dir, tenen tan assimilat el reciclatge que no hi ha contenidors, sinó que hi ha uns tubets petits i tothom cada dia perd 20 minuts de la seva vida per tirar les coses al seu lloc.
Això aquí, on, per
aquí
exemple?
Tenim molts deures, doncs, per exemple, a la Bretanya francesa o a la Normandia. O sigui, hi ha llocs que no hi ha contenidors, no? I et quedes una mica com sorprès, no?
I però quan dius això, cultura... no hi ha ni contenidors, no, ni papers pel carrer, ni borilles,
jo explico una cosa, jo vaig agafar una bossa de rebuig,
sí.
Que les que havia portat, i vaig omplir la brossa allà. Vaig tenir la brossa de rebuig durant 2 dies al maletero perquè no trobava cap container per tirar la bossa de rebuig. Llavors, el sistema que tenen allà de recollida... és molt diferent, és que no hi ha ni bosses de plàstic, no? Per tant,
fruit d'una mentalitat molt diferent.
Fruit d'una mentalitat molt diferent, i on el reciclatge està totalment impregnat a la vida escolar, universitària, és molt diferent, no? Aquí ens queda molt camí a fer. També tenim una mentalitat molt del sud, perquè quan viatges al sud i també a altres països com Itàlia, Portugal, veus altres coses i veus que tenen mancances molt similars a les nostres. Potser també és un tema cultural, però que ha servit per renovar maquinària, material, etc, etc. Sí, que s'ha notat, ara es nota més que en plena temporada d'estiu. Però aquí tots hem de fer els deures. Jo no sóc el regidor de neteja, però em poso la pell de la regidora de serveis urbans. I aquí tots hem de fer els deures. I aquí no és una qüestió ni de dedicació, ni de no dedicació, ni de retribució, ni de no retribució. Aquí és una qüestió de que també tots plegats hem de ser més cuidadosos amb el medi que ens envolta. És a dir, imatges que es veuen a les xarxes socials, per exemple, hi ha moltes de gent que tira matalassos, neveres, de tot, i llavors es fa la foto, clar, però a la via urbana, és a dir, en un contenidor normal. Doncs això hem de fer el que sigui per poder-ho penalitzar. Però també hem de fer el que sigui per destinar molts diners, que potser ho podem parlar al pressupost del 2017, per fer realment campanyes de conscienciació, perquè el ciutadà de Sitges paga molt més perquè no recicla bé. És a dir, com a ajuntament, ja ho hem explicat, però vull dir, hem de fer molts deures encara. O aquell turista que ve i li és igual on tira la brossa, o fins i tot algun establiment que ha de fer molt més els deures en els horaris que permet el reglament i no tirar cartons quan no els ha de tirar. Jo crec que aquí s'han de poder dir les coses pel seu nom, que tots hem de fer els deures, que la institució n'ha de fer molts amb el tema de neteja, però que també penso que s'estan posant els fonaments, i si no funciona, penseu que l'any que ve hem de parlar de la renovació del contracte de CESPA.
Són les 12, Pep Moliner, gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquest espai.
Tornem demà a les 9, que passin un bon dia.